acompanyar-nos avui.
A tu,
que vagi molt bé.
Molt bé.
Gràcies.
Bon dia a tothom. Gràcies.
Nosaltres de seguida tornem, ho farem amb una miqueta de música, fem una petita pausa i ara tornem, com dèiem, amb música.
En Pau va triar estudiar, va triar empresarials, va triar Barcelona i no li va anar pas malament. En Pau va triar sortir, ballar i riure. En Pau va triar prendre's unes copes. En Pau va triar no dormir, va triar conduir, va triar no posar-se el cinturó. I en Pau ara és mort. Les decisions que prens abans i durant la conducció tenen conseqüències irreversibles en la teva vida i en la dels altres. Al volant, tria el bon camí. Servei Català de Trànsit.
Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
A l'agost hi ha alguns sortejos que val més que no et toquin.
A veure, a qui li toca conduir fins a la platja? Apa, Marta, t'ha tocat.
Cara o creu, aquest cap de setmana amb els teus pares o amb els meus? Amb els teus, que bé.
El sorteig que sí que vols que et toqui és el sorteig extraordinari d'agost de Loteria Nacional. Aquest dissabte, dia 6, 105 milions en premis. Un sorteig dels bons.
Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Oferta flash de Conforama. Gaudeix d'un descompte extra del 10% en electrodomèstics i amb enviament gratuït. Només fins al 18 d'agost a botigues i a Conforama.es.
O sigui que si me'n vaig de vacances puc veure la casa quan vulgui? És que anar-me'n i deixar-la buida...
Pot marxar tranquil·la, ja està tot instal·lat. Miri, amb el mòbil pot veure la casa en tot moment. Només ha de prémer aquí, veu? A més, si algú intentés entrar, ho detectem abans que passi. Hi ha sensors de portes i finestres, i la càmera de fora també ens avisaria. I si cal, podem enviar un dels nostres vigilants per veure si tot està bé.
Aquest estiu, protegeix la teva llar dels robatoris i ocupacions amb l'alarma de Securitas Direct. Truca ara al 900-44-45-46.
RAC1 i la Generalitat de Catalunya us estan oferint la ruta d'estiu del món a RAC1 amb Anna Ballonesta en directe des de Llançà.
Passen 2 minuts de les 11 del matí.
Entacte un bec al fons de l'últim got que he vist. Et trec tots aquells mons que jo em voldria dir.
Que escolteu és la Joina, és cantant i compositora, nascuda a Biure, un petit poble de l'Alt Empordà, de poc més de 250 habitants, si no m'equivoco, i que li ha servit doncs d'inspiració pel seu segon disc, que es diu Òrbita 918, i una de les cançons que hi podeu trobar doncs és aquesta que estem sentint, que es diu Últim Glob. Joina Canyet, bon dia.
Bon dia.
Què tal, com estàs?
Molt bé, super.
Tu ets d'aquí a prop, no?, d'un poble petit, com ara dèiem, d'un poble força més petit que Llançà.
Sí, sí, total, Biure. És un poble petitíssim. De fet, ara ja no hi visc, però sí que hi he passat tota la meva infància i sí, està molt bé.
Ja m'ho penso. Ara parlem d'aquest disc que ens presentes doncs, avui aquí al món RAC1. És aquest Òrbita, no sé com s'ha de dir, 9-18, 9.18?
9.18,
9.18, sí. Val. Que parla precisament, ara em deies, no? Fa anys que no visc aquí, i el disc parla precisament de tornar a casa. No sé si és una casa metafòrica d'aquesta
sí,
que parles,
bastant.
O es pot relacionar sí. també amb aquesta llunyania que tens tu ara en aquests moments del teu poble de Biure.
Doncs una mica les dues coses. De fet, el disc el vaig escriure durant el confinament quan vaig tornar, després d'haver estat uns anys a Barcelona, a l'Empordà. No vaig anar a viure a la casa aquesta concretament on havia estat sempre, però una mica el concepte d'Empordà i a l'entorn. I això se suma al moment aquest de confinament i de plantejar-me com moltes preguntes, no? El sentiment de pertinença... de la casa física, perquè també el tema de l'habitatge és un tema realment bastant important i una mica preocupant pels joves, però sobretot com més per la part metafòrica, diguem.
El vas escriure tot aquí, per tant?
Sí, 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 sí.
Et va servir d'inspiració, m'imagino, no? L'Empordà?
Sí, no va ser volent, però sí, de fet... Vull dir, el tenir aquests mesos de pausa doncs, també va fer que hi hagués com l'entorn perfecte per poder fer el disco.
Què vol dir Òrbita 9.18?
Òrbita 9.18, el 9.18 és el carrer 9, número 18, com referent a les coordenades de la casa on jo vivia de petita.
Per tant, sí que hi té molt a veure, eh? Sí, sí, sí. Van sortint els detalls.
Sí, i Òrbita doncs, és com el concepte d'orbitar al voltant d'aquest concepte del refugi, no?
crec que es divideix aquest àlbum en tres episodis.
Sí.
Ja va ser una cosa que vas tenir clara des del principi que hi hauria aquesta divisió, o també van anar sortint una mica sobre la marxa?
No, de fet vaig fer les cançons i després vaig veure que hi havia com uns conceptes que repetien una mica com en la temàtica de les cançons. Aquest, el primer es diu Non Home, que parla com d'aquest sentiment de no trobar gaire el lloc on pertanyien, no? En aquest moment d'impàs, una mica d'haver acabat la carrera, de no saber molt bé on col·locar-me amb la vida. I això seria el primer episodi. Després el segon, que es diu Pastorale, són cançons que parlen com més d'aquest retrobament amb els orígens, amb l'entorn rural i tal. I llavors l'últim, Out of Time, que parla com d'aquesta pressa que ens porta al món modern, aquest món que vivim tan, que va tan de pressa.
Estàs preparant ja un proper treball després d'haver tret aquest disc? No sé si t'ha donat temps encara a pair-lo o encara trigaràs una miqueta a poder treure doncs, un nou treball.
Jo crec que s'estan gestant les cançons, tot i que encara no passarà super properament, però sí que estic començant a donar-li voltes i a escriure alguns temes nous.
Doncs avui us hem convidat bàsicament també per parlar una miqueta d'aquest disc, però també per sentir-vos en directe i perquè us puguin escoltar tant els nostres oients com totes les persones que ens acompanyen avui aquí en aquesta Casa de la Cultura de Llançà. Què ens cantaràs avui?
Avui cantaré Sols per tot això, i és el tema del segon episodi.
T'acompanyen dues persones més, si sí. Tu mateixa les vols presentar.
En Roger Carreras al pat, la percussió, i la Virts als coros.
Doncs vinga, quan vulgueu, aquest escenari del món a RAC1 és tot vostre. Moltíssimes gràcies, Joina, amb aquests sols per tot això que ens ha vingut a presentar aquest disc aquí al Món RAC1. Moltíssimes gràcies per presentar-nos-el. Crec que tens també un concert properament a la sala Rasmatàs.
Sí, el 14 d'octubre farem una festa aquell dia.
Perfecte.
Un concert especial que esteu totes convidades.
Doncs ja ho sabeu, si els voleu sentir, si la voleu sentir, podeu anar a aquest concert de la sala Rasmatàs a Barcelona, que serà el 14 d'octubre. Gràcies per acompanyar-nos, que vagi bé. Nosaltres hi tornem de seguida parlant, com us hem dit abans, de la Tramuntana.
RAC 1. En Pau va triar estudiar, va triar empresarials, va triar Barcelona i no li va anar pas malament. En Pau va triar sortir, ballar i riure. En Pau va triar prendre's unes copes. En Pau va triar no dormir, va triar conduir, va triar no posar-se el cinturó. I en Pau ara és mort. Les decisions que prens abans i durant la conducció tenen conseqüències irreversibles en la teva vida i en la dels altres. El volant tria el bon camí. Servei Català de Trànsit.
Fem-ho bé. Fem-ho tot. Fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
Ara que tot ha canviat, que res és com abans, hi ha una cosa que no varia. Avui, dia 5, a Lloguer Segur, tots els nostres propietaris han cobrat la seva renda. Amb Lloguer Segur, sempre cobres la teva renda el dia 5. Truca ara al 910-775-775 o entra a lloguersegur.cat i gaudeix del dia 5 sempre.
Hola, sóc Joan Dausà i ens veiem a l'Arts d'Estiu de Pineda de Mar.
El 15 d'agost gaudeix dels grans èxits i el saber fer de Dausà en un entorn de luxe.
Jo de tu m'ho agafaria amb calma per venir al màrquet, fer una mossegada, una copeta... Ja saps amb qui vindràs.
Darreres entrades artsdestiu.com. Aforament limitat.
Sí? Ei, Jordi, fa dies que no surts de galeries. Vols que anem a fer un cafè?
Uf, no sé. És que m'agafes en plena segona rebaixa si estic molt enfeinat. Provar sofàs és molt dur, saps?
Segona rebaixes a Galeries del Tresillo amb descomptes fins al 55%. Et mereixes aquest sofà, aquest matalàs, aquesta llar. Galeries del Tresillo.
RAC 1 i la Generalitat de Catalunya us estan oferint la ruta d'estiu del món a RAC 1 amb Anna Ballonesta en directe des de Llançà.
Renovada, actualitzada.
Ara a RAC1.cat encara és més fàcil descarregar, escoltar i compartir els teus podcasts preferits.
RAC1.cat,
el portal de notícies de RAC 1.
2 minuts per 11:45 del migdia.
Xamecs cap a un arbre, xiuleta baixa, porta un tremolor de persiana.
Com dèiem, ara parlarem de la Tramuntana, però abans us recordem que totes les persones que vingueu avui aquí fins a aquesta Casa de la Cultura de Llançà estem sortejant 2 entrades dobles pel Festival Sons del Món de Roses. Per una banda, una entrada doble per avui per ballar amb Earth, Wind & Fire, autors de clàssics com September, i també una altra entrada doble per un clàssic del rock espanyol, com és Robe, que és el cantant d'Extremoduro. Crec que ara mateix us explicarem com ho podeu fer. Us repartiran uns números a tota la gent que esteu entre el públic i abans d'acabar farem un sorteig. Per tant, tothom que estigui assegut ara, que s'asseguri de tenir un número, perquè, com dèiem, sortejarem aquestes 2 entrades dobles per a aquests 2 concerts. En fi, com dèiem, volíem parlar avui de la Tramuntana. Si hi ha una cosa característica de les terres de l'Alt Empordà és precisament aquest vent. Se n'ha escrit molt i se n'ha parlat molt, però realment sabem d'on ve i per què es forma aquest vent i a quants quilòmetres per hora pot agafar. Avui l'hem demanat al Martí Oliveres, que ja el coneixeu, és el meteoròleg d'aquesta casa, també és geògraf, que ens acompanyi una estona per conèixer doncs, una miqueta millor aquest fenomen meteorològic. Martí, bon dia de nou.
Què tal? Bon dia a tothom.
A veure, explica'ns una mica, per situar-nos, quin és l'origen del vent de la Tramuntana.
Mm-hmm. És un vent, en aquest cas, es forma per la configuració dels anticiclons i les borrasques, això que sempre expliquem les dones i els homes del temps. Doncs en aquest cas hem de situar una borrasca, una zona de baixes pressions, que normalment ens porta doncs, inestabilitat, a la zona del Golf de Lleó, de Gènova, per tant, una mica més al nord de la zona on estem ara, i després un centre d'altes pressions, al contrari, més estabilitat, altes pressions, a la zona del Golf del Cantàbric, més aviat, per tant, l'altra banda dels Pirineus. Llavors, això el que fa és que es canalitzi aquest vent, perquè en una banda de la configuració, el vent, en el cas dels anticiclons, doncs gira en sentit horari, i les depressions en sentit antihorari, i per tant, aquesta configuració fa que es canalitzi aquest vent i que arribi, que piqui amb ganes, sobretot al Pirineu, però clar, aquesta barrera és una barrera natural que no podem canviar, i el vent el que fa, doncs, és intentar superar aquesta barrera de muntanyes, i si no, per on es canalitza? Doncs en aquest cas, per l'extrem del Cap de Creus, que és la punta per on arriba aquesta tramuntana, i si no, per la Vall de l'Ebre, que és l'altra tramuntana que tenim a Catalunya, que és el mestral, com saben la gent del sud del país.
Quines serien les característiques principals que defineixen la tramuntana?
Doncs vent molt fort, molt intens, pot ser fins i tot violent, la gent d'aquí de Cap de Creus ho sap millor que ningú, temporal de mar i molta sensació de fred a l'hivern, perquè de fet és a l'hivern quan es dona més aquest patró atmosfèric perquè la tramuntana arribi amb més força en aquesta zona de l'Empordà.
Clar, està clara i és evident, doncs, aquest efecte que té la tramuntana en el territori, també en la vegetació, però avui també volíem saber com afecta aquest vent, la tramuntana, a les persones. Per això tenim en línia el director del Departament de Psiquiatria de la Universitat Autònoma de Barcelona i també investigador de l'Hospital del Mar, el doctor Antoni Bulbena. Doctor, bon dia.
Bon dia tingueu.
Si no m'equivoco, vostè és fill de Portbou, d'aquí a prop. No sé si per vostè la tramuntana... Digues, digues.
No, deia que a mi em passa com en Paco Pérez, que encara que no hem nascut, diguem, a llançar...
Oficialment.
Som fills com si fóssim, doncs, d'aquí mateix. I des d'on es parlo, doncs, encantat de la vida.
Efectes pràctics, doncs, direm avui que és de Portbou. Clar, la tramuntana, sí. Suposo que quan vius aquí és una mica el pa de cada dia. No sé si és difícil conviure amb ella o al final t'hi acostumes.
Doncs sí, aquí tothom ho té com molt familiaritzat i van fer diversos estudis i efectivament les persones d'aquí ho tenen com un fet molt habitual. Clar, jo la temporada que vaig fer de metge en aquest poble, clar, la feina que teníem és que hi havia moltes caigudes també, dels aspectes negatius. Però clar, en general és un vent que està molt encoronitzat i molt situat en la cultura d'aquí, i com sabeu, és un vent que es fa estimar o que es fa odiar.
Clar, nosaltres ara quan et presentàvem dèiem que ets cap de la unitat d'ansietat de l'Hospital del Mar, també catedràtic de psiquiatria, i precisament sí, T'hem trucat perquè has realitzat diverses investigacions sobre com afecta la tramuntana a les persones. Es pot dir allò d'aquesta frase d'estar tocat per la tramuntana? Té algun tipus de base científica?
No, realment aquesta exageració que és molt bonica i molt poètica, doncs no es pot dir així, perquè en realitat el que volen dir és que les persones d'aquí, això bàsicament en Dalí, en Pla, fins i tot alguns altres artistes, han exaltat aquesta capacitat, aquesta rauxa de moltes persones que han nascut aquí. Però això, no, afortunadament, no arriba a ser un efecte doncs, tan exaltador. Ara, en canvi, sí que sabem els efectes del vent, concretament de la tramuntana, sí que hem fet alguns estudis que no afecten tant aquesta creativitat, que sempre s'ha de tenir en compte que és un aspecte positiu, sinó que sí que sabem que hi ha persones que realment s'ho passen malament amb el vent i que especialment la tramuntana els provoca un intens malestar. Això ho hem estudiat. També, per cert, sempre que estudiem això, preguntem quines són els efectes positius. I, clar, també sempre hi ha persones que s'hi troben millor amb la tramuntana. Aquest vent purificador, penseu que és un vent que és molt, més aviat estimulant. És un vent vital, tònic, que fa els neguitosos s'ho passen malament, però per altra banda anima bastant. I, per cert, un dels problemes que hi ha, podem Martí Olivera ens ho pot dir, és que s'està baixant molt la tramuntana. Des de 2014, els dies de tramuntana eren més o menys un 100 i pico, i ara estem per sota de 80. O sigui que estem en poder, ens ho pot explicar, que hi ha un canvi...
És que sí, amb el cap, Martí?
Sí, com bé expliques, segons uns estudis que s'estan fent en aquesta zona, de fet, a l'altra banda del Cap de Creus, al sud de l'Alt Empordà, des de l'Escala, en Sergi Corral, un enamorat d'aquesta zona i que segueix també l'actualitat meteorològica de casa nostra, doncs ens informa d'això, d'aquesta reducció dels dies de la tramuntana al llarg de l'any. Heu de pensar que de mitjana el que era habitual a començaments de segle eren uns 110-115 dies l'any, per tant, això és pràcticament la meitat dels dies de l'any amb tramuntana o acostant-nos-hi, i ara estem al voltant dels 70 dies de tramuntana d'aquest vent del nord a l'Empordà. Segurament aquí a Llançà, a Port de la Selva, a Portbou, encara són dies al voltant del 100, però s'està reduint, i això s'està lligant també amb aquest escalfament global, amb aquest patró de vents del sud que és el contrari de la configuració isobàrica que permet que la tramuntana arribi en aquesta zona amb més força. Per tant, menys intensa també i menys persistent. Recordem que pot arribar puntualment a superar els 120 km per hora, de fet, la data històrica del 24 de gener del 2009, que va arribar aquí a casa teva, precisament, Antoni, en aquesta localitat de Portbou, a la muntanya, 200 km per hora. És un vent huracanat que no podem suportar ni molt menys les persones. El que cal fer, doncs, és buscar aixopluc, eh?
Doctor, no sé si també, a banda d'aquests efectes, alguns de positius i alguns de negatius, però no sé si el mal de cap o, per exemple, la migranya hi tenen alguna cosa a veure amb aquesta tramuntana.
Sí, això quan, efectivament, quan hem preguntat i tenim les dades, doncs, en l'efecte que més s'atribueix el malestar són, primer, doncs, el sensació de mareig, de son i el cansament. Però especialment la irritabilitat i el mal de cap són molt freqüents. O sigui, són aquests aspectes que, clar, tot això ens passa perquè com som animals, doncs que tenim una, encara que tenim llum artificial i aigua que ens ve, però clar, som encara, doncs, certs que tenim molta relació amb l'entorn. I en aquest sentit, el tema de la nostra relació amb l'ecologia, ara amb el canvi climàtic s'ha tornat a posar de moda, però en definitiva tenim molta sensibilitat a la llum, etc. I el tema del vent, especialment, els efectes sí que sabem que són el mal de cap i concretament hem estudiat, doncs, la diferència, per exemple, entre homes i dones, les dones sempre més sensibles i elles ho pateixen molt més. O sigui que el mal de cap seria una de les coses grans. Segon, seria el neguit i la irritabilitat i l'angoixa com a elements els que més ens afecta i sí que han trobat algunes persones més sensibles. O sigui que això seria un negatiu, però us demano que sempre que parlem d'això no oblidem que, tot i que és incòmode i que dona molt malestar, però també hi ha uns aspectes que són no només culturals, sinó biològics, que tenen un cert aspecte positiu. La naturalesa sempre ens dona això positiu. I avui mateix, precisament, parlava amb persones de l'entorn del poble que sí que em senyalaven que noten aquesta davallada que abans comentàvem amb el Martí de tramuntana com un fet, una mica també com una pèrdua, perquè fa són aspectes que també ens l'estimem aquí la tramuntana. O sigui que sempre que parlem de lo negatiu, sempre us demanem que fem també aquest reforç de lo positiu.
I aquesta ambivalència, no? Coses negatives, però quan no hi és la trobeu a faltar, em sembla.
Ah, que bé. No, i també que és aquest punt estimulant. Mira, el Llach deia, mira, la tramuntana els primers dies augmenta l'esperit creatiu, però després et deixa esgotat. Això seria una bona metàfora del que fa la tramuntana. Clar, amb persones molt sensibles els donen neguit, però en canvi aquest aspecte positiu i de neteja doncs també forma part de la nostra ecologia. Per tant, sí, estirem la tramuntana. I ens sap greu que com aquest estudi que han fet a l'escala, doncs això que baixem de 115 a 80 dies, doncs aviam, hem de mirar de procurar que segueixi bufant pel nostre bé. I així es poden fer aquests programes i aquestes referències tan interessants. O sigui que des de Portbou us demano, doncs, aquesta, us agraeixo molt aquest record de la tramuntana.
Doncs avui volíem parlar-ne precisament, com dèiem, amb el director del Departament de Psiquiatria de la Universitat Autònoma de Barcelona, investigador de l'Hospital del Mar, l'Antoni Bulbena, i també amb el Martí Oliveres, que és el nostre meteoròleg a banda de ser geògraf. Moltíssimes gràcies, doctor, que vagi molt bé.
Moltes gràcies, que tingueu bon dia.
I gràcies també, Martí.
A tu, un plaer.
Nosaltres ara seguirem parlant de més qüestions relacionades amb l'Alt Empordà i amb Llançà. Fem una pausa i tornem de seguida.
En Pau va triar estudiar, va triar empresarials, va triar Barcelona i no li va anar pas malament. En Pau va triar sortir, ballar i riure. En Pau va triar prendre's unes copes. En Pau va triar no dormir, va triar conduir, va triar no posar-se el cinturó. I en Pau ara és mort. Les decisions que prens abans i durant la conducció tenen conseqüències irreversibles en la teva vida i en la dels altres. Al volant, tria el bon camí. Servei Català de Trànsit.
Fem-ho bé. Fem-ho tot. Fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
A Caprabo fins al 10 d'agost hi trobaràs ofertes increïbles, com l'oli d'oliva Borges suau i intens d'un litre amb la segona unitat al 50% de descompte, o les galetes Nut Chips Ahoy de 300 grams amb la segona unitat al 70% de descompte. I a més, aconsegueix milers de premis amb el Rasca i Guanya. Més informació a caprabo.com.
O sigui que si me'n vaig de vacances puc veure la casa quan vulgui? És que anar-me'n i deixar-la buida...
Pot marxar tranquil·la, ja està tot instal·lat. Miri, amb el mòbil pot veure la casa en tot moment. Només ha de prémer aquí, veu? A més, si algú intentés entrar, ho detectem abans que passi. Hi ha sensors de portes i finestres, i la càmera de fora també ens avisaria. I si cal, podem enviar un dels nostres vigilants per veure si tot està bé.
Aquest estiu, protegeix la teva llar dels robatoris i ocupacions amb l'alarma de Securitas Direct. Truca ara al 900-44-45-46.
RAC 1 i la Generalitat de Catalunya us estan oferint la ruta d'estiu del món a RAC 1 amb Anna Ballonesta en directe des de Llançà.
Les 11:25 del matí. Connectarem amb el Camp Nou perquè tenim l'última hora de la presentació de Robert Lewandowski, però abans crec que tenim la Candela preparada perquè ens vols explicar alguna cosa, Candela.
Sí, us vull explicar que per acompanyar un bon vermut, no sé si teniu vermut per aquí.
Ara mateix no, però no preocupis que ja l'anirem a buscar.
Perfecte, perquè per acompanyar un bon vermut o qualsevol aperitiu, el millor és fer-ho amb els sabors de Fried Rabbits, amb les seves patates premium o les aperitivo, les de formatge de cabra i ceba, o les de solomillo, o les premium jamón ibérico en col·laboració amb Enrique Tomás. Ara, a mi, si em feu triar, em quedo amb el cocteleo de Fried Rabbits, barreja de diferents varietats de fruita seca. Aroma chili, també, aroma curri, aroma mel i mostassa, ho té tot. Són una meravella. I és que la gama cocteleo Leo ha estat distingida amb el Premi Sabor de l'any 2021, el segell de qualitat líder en el sector de l'alimentació. Així que ja ho sabeu, si voleu fer un aperitiu i teniu persones que us aprecieu al costat, feu-ho amb els sabors de Fried Rabbit, sobretot el cocteleo.
Guarda'ns-en una mica, Candela?
Home,
no t'ho acabis tot.
No m'ho acabaré, us ho deixaré... per vosaltres.
Vinga, adeu. Fins ara. I com dèiem, tenim a una última hora, aquesta última hora de la presentació de Robert Lewandowski. L'estadi ha obert portes fa poca estona. Allà hi tenim la Marta Ramon. Marta, bon dia.
Hola, bon dia.
Explica'ns quin és l'ambient a aquesta hora en aquesta presentació.
Doncs l'ambient és gairebé de dia de partit. Et podria dir que allà on se'n van els meus ulls veig riuades de gent arribant a les entrades del Camp Nou, els diversos accessos. Veiem molta gent jove, també moltes famílies i bona presència també de turistes, desafiant una mica la calor, perquè tenim ara 30 graus al Camp Nou i molta xafogor. Sí, sí. La previsió és que entre 45 i 50.000 persones segueixin aquí aquesta presentació de Robert Lewandowski, que, recordem-ho, es va endarrerir una mica perquè el Barça doncs, s'ha entrenat aquest matí. Recordem-ho, la presentació començarà d'aquí una hora. Robert Lewandowski, que signa un contracte per 4 temporades, clàusula de rescisió de 500 milions d'euros, a canvi de 45 milions fixos més 5 de variables, i recordem que és a punt de fer 34 anys, que els farà el 21 d'agost. Hi ha molta expectació aquí al Camp Nou, la gent no para d'arribar, i veurem si en aquest sentit doncs, s'acosta o s'acarona al rècord d'assistència en una presentació d'un futbolista al Barça. Recordem, el 2009 Zlatan Ibrahimovic va ser capaç de combregar 60.000 persones al Camp Nou. Veurem avui en quina xifra
t'anava a preguntar, Marta, si és el que estava previst o és més gent de la que havia pensat el club que potser aniria avui a aquesta presentació.
Quan ho estàvem preguntant al llarg de la setmana ja ens avisaven que seria una presentació multitudinària i la veritat és que ara mateix, per com estem veient l'ambient, no s'equivocaven amb aquestes previsions.
Marta, ja sabem quin dorsal portarà el nou jugador del Barça?
Sí, ja ho havíem anat explicant, portarà el dorsal nou, no hi ha hagut canvis d'última hora ni sorpresa, serà el dorsal que lluirà Robert Lewandowski, que doncs, de ben segur doncs, ja mostrarà la seva nova samarreta amb el dorsal davant de tot aquest públic que, insistim, omplirà en bona mesura les graderies del Camp Nou.
Marta, doncs moltíssimes gràcies. Anirem seguint aquesta presentació de Robert Lewandowski avui, la presentació oficial, als butlletins d'aquest matí i també al RAC1 migdia. Gràcies, Marta, que vagi molt bé.
Igualment, fins ara.
Fins ara. Són pràcticament 11:45 del migdia. I com dèiem, seguim parlant de temes que tenen a veure amb l'Alt Empordà. Segur que si heu passejat per aquí us heu enamorat de les vistes magnífiques quan mireu cap al mar, però més enllà de la costa, a vegades ens costa girar-nos cap a l'altra banda, hi ha també muntanyes, una zona que es caracteritza per la seva riquesa interior, perquè l'Empordà és una terra de pescadors, però també d'agricultors, i predomina sobretot la vinya, amb la qual es fa doncs, un dels vins més especials que tenim al territori. Avui volem saber quines particularitats té aquest vi que es prepara aquí a l'Empordà, i per això hem convidat l'Anna Espel, que és la propietària d'Espel Viticultors, que és un celler que reuneix vi que s'elabora dins d'aquest parc natural del Cap de Creus. Ja tenim aquí l'Anna. Anna, bon dia.
Molt bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos avui aquí a Llançà. M'han dit que tu formes part de la 8a generació de viticultors, per tant, ho has viscut des de molt petit, això?
Bueno, a casa meu són tots de Pau, de part de pare, i en allà, bàsicament, tothom era pagès i era el que era la meva família, també. Així que és com normal d'anar aquí.
Ja ho tenies clar des de ben petita que et tocaria una mica aquest camí, o també, com abans ens explicava el Paco Pérez, ell volia ser futbolista però al final va acabar a la cuina. No sé si tu pensaves, jo fugiré d'aquí o faré una altra cosa, o ja tenies clar que et dedicaries a aquest món.
No, jo no ho tenia gens clar. Gens. Jo volia ser científica i voltar pel món, i he acabat fent de pagesa, siguent pagesa i estant ben arrelada al territori.
També té una part de ciència la viticultura, no?
I tant, bueno, és molt important conèixer profundament el que passa, no?, en els ceps i a les fermentacions, però al final el dia a dia, no?, és ben diferent l'un de l'altre.
Com podem diferenciar que un vi és de l'Empordà? És a dir, els més experts, sobretot si el tasten, com poden diferenciar un vi que sigui d'aquí que d'una altra regió de Catalunya, d'una altra DO, per exemple?
Els vins de l'Empordà el que els diferencia més és que les vinyes estan posades en un lloc on hi ha mar i muntanya a la vegada, no? Estem aquí al final del Pirineu, on el Pirineu va a patar el mar, i el fet aquest de que hi hagi mar i muntanya és el que li donarà unes característiques concretes. Sobretot si els vins estan fets molt, molt, molt a la vora del mar, tindran algunes notes salines, però el que els fa molt característica és que són molt mediterranis. I què vol dir això? Doncs normalment estan fets amb les varietats de raïm que funcionen bé aquí, que estan ben adaptades a la tramuntana, que parlàvem
abans. Quines són aquestes varietats?
Que són els lledoners, lledoner blanc, roig, negre, que la resta del món en diem garnatxa, que potser n'heu sentit a parlar.
Sí.
Garnatxa blanca, roja, negra, o la carinyena blanca, roja, negra, que serien com les varietats que estan més felices quan les plantem aquí. Llavors, vins fets d'aquesta manera, amb aquesta influència del mar, doncs seria una mica el que caracteritza els vins de l'Empordà.
Ara, abans de parlar amb tu, parlàvem de la tramuntana, no?, de com afecta el territori. No sé si a les vinyes també li afecta d'alguna manera, o hi té alguna mena d'influència tant la tramuntana com també les pluges que acostumen a haver-hi en aquesta zona.
Doncs sí, la tramuntana afecta d'una forma molt important. De fet, una de les coses que fa és evapora una bona part de l'aigua que plou. Bueno, que fa 2 anys que no plou directament, però quan plou de forma habitual plou uns 600 litres, més o menys, que és força pluja, però en canvi aquesta tramuntana n'evapora una part molt important, i la conseqüència és que tenim un clima molt més sec que la pluja que tenim per aquesta tramuntana. Però a la vegada aquesta tramuntana, que és un vent sec, no?, ens han explicat molt bé, el que fa és treure l'humitat, i per tant tenim menys malalties fúngiques, ens permet poder treballar en ecològic d'una forma més senzilla, i bueno, li dona aquest caràcter al vi també.
Clar, malauradament sí que hem de dir que hi ha hagut força incendis en els últims anys aquí a l'Empordà, i si no m'equivoco teniu un projecte amb el Parc Nacional del Cap de Creus per evitar que hi hagi mals majors quan es produeixen aquests incendis. Ens pots explicar una mica en què consisteix?
Mira, es tracta de trencar el territori, és a dir, que no hi hagi només una sola cosa, que no hi hagi només un tipus d'ecosistema, com serien les vinyes, sinó que hi hagi una combinació entre l'agricultura i la natura, de manera que hi hagi molts ecosistemes diferents. Llavors, en aquest cas, el que vam fer és treballar amb una cosa que se'n diu en mosaic, o també se'n diuen espais agraris del valor natural, i d'aquesta manera el que fem és tenim a la banda nord de la nostra finca i tenim ramaderia extensiva, que el que fa és mantenir la biomassa inflamable molt baixeta. Després tenim unes altres zones que anem convertint de mica en mica en ramaderia perquè aquestes vaques puguin venir. Després tenim les vinyes, i després entre les vinyes i el mar el que tenim són zones que no toquem, o que toquem d'una forma molt subtil, per tal de que els ecosistemes que podrien anar madurant si no hi ha cap incendi, doncs puguin anar-se tornant més complexes. Què passa amb això? Doncs per una banda tenim més biodiversitat, però per l'altra, com quan ve un foc, com el que va haver-hi aquest 22 de febrer,
sí.
El que va passar va ser que aquest foc va venir del nord, era un dia de tramuntana, que normalment quan hi ha focs aquí a l'Empordà solen ser dies de tramuntana, el foc va venir pel nord, en aquesta zona de pastures es va parar tot sol, llavors va continuar per alguns trossos d'arbustos, les vinyes el van parar i els bombers pràcticament no van haver de treballar. És a dir, el que fem quan treballem amb aquest mosaic és aconseguir unes condicions on els bombers puguin treballar i que puguin destinar el mínim de recursos possibles per tal de poder anar a treballar en d'altres zones. És a dir, les vinyes, en aquest cas, el que van fer va ser no només salvar tota una sèrie d'hectàrees de ser cremades, sinó permetre que d'altres hectàrees més lluny també es pogués evitar l'incendi perquè els bombers van poder anar a treballar allà.
És com una mena de barrera protectora, no? Perquè ara, en aquests últims incendis que hem tingut a Catalunya, precisament es parla molt d'aquesta gestió de les terres, no? Moltes terres que abans es conreaven i que ara han quedat abandonades, que s'han convertit en boscos, doncs, que tenen molt de sotabosc i que és fàcilment inflamable. Com s'ha de gestionar això, no? Perquè són terres, com dèiem, que abans estaven conreades, que era més difícil que hi hagués incendis, i ara, en canvi, estem vivint la situació contrària. Vosaltres esteu tornant una mica al que hi havia hagut abans per frenar una mica aquest mal abans que arribin els focs.
Sí, sí, és exactament això. De fet, és un projecte que treballem amb comú els tècnics del Parc Natural, amb els pagesos, amb nosaltres i els bombers, no? És a dir, tots plegats pensem coses a futur, i de fet és un projecte que el vam començar fa 18 anys, és a dir, fa 18 anys que treballem per quan vingui el foc. És a dir, aquí sabem, no és per si ve el foc, sinó per quan vingui, no? Sabem que és una zona...
Que arriba, no?
Sí, llavors tenir-ho pensat, planificat i treballat, doncs fa que quan arribi el foc no sigui casualitat, no? Que passi això de poder-lo parar.
Hem sentit també aquests darrers dies que la verema en algunes zones s'està avançant molt aquest any. És el cas també d'aquí de l'Empordà?
Sí, 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 s'està avançant a tot arreu. De fet, les temperatures que estem tinguent aquest any són altíssimes. Això fa que tot vagi més ràpid i, per tant, els raïms maduren més ràpid. També maduren d'una forma diferent que un any normal i lligat amb, bueno, les temperatures altes més la sequera, no?, que ja portem arrossegant també de l'any passat, doncs fa que les condicions facin que hàgim d'acollir els raïms abans.
Doncs avui volíem parlar amb l'Anna Espel, que com dèiem és propietària d'Espel Viticultors, també una gran experta, com hem vist, del vi que es fa aquí a l'Empordà i de tota aquesta gestió que va més enllà de la viticultura. Anna, moltes gràcies per explicar-nos-ho i per acompanyar-nos també aquest matí aquí al Món a RAC1.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé. Fins la propera.
La propera, adéu.
Són les 11:37. De seguida, la Laura Grau, aquí a la Casa de Cultura de Llançà.
RAC 1. Aquest diumenge, el Barça s'estrena al Camp Nou aquesta temporada. Aquest diumenge torna Fot-li Pou. A les 8, 57a edició del trofeu Joan Gamper. Barça-Pumes de Mèxic. L'equip de Xavi Hernández passa l'últim test de la pretemporada a 6 dies per l'inici de la Lliga. Segueix la presentació de l'equip i el partit des d'una hora abans a RAC1 amb Joan Maria Pou i tota la tropa. El Barça juga a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am. RAC1. Tots som 1. RAC1.
Hola, Pris. Escolta'm una cosa. M'han tornat a oferir el versió estiu. Però no sé, què vols que et digui? Aquest any, precisament, no? Que es poden tornar a fer coses, es pot tornar a viatjar... Fa una mica de mandra.
Rocamora, escolta, jo estic igual, eh? Aquest any passo, tu. Gràcies, però entre platja i RAC1 ja t'ho sabes.
Bueno, vamos a ver, aquí Eduardo Inda. Ferreras ya está quemado. En fin, ya hablaremos, pero hay que aprovechar el precio, que tengo material nuevo, todo contrastado, evidentemente.
Vamos a ver, mira usted, Rocamora, mi querido Tolili. Vamos a ver, aquí Tito Floren. Ya me he enterado que te han vuelto a ofrecer el versión. Oye, felicidades, de verdad. Que sepas que estoy muy interesado en estar allí. Desde pequeñito ya soñaba. Ya concretaremos. Mira, pide lo que quieras, que no será un problema, ya lo sabes.
Cada tarda, de 3 a 7, versió estiu.
Hola, Jaume. Escolta'm, que sí, que el farem. Que ens hi apuntem amb, a més, amb moltes ganes i amb moltíssima il·lusió. D'acord? I ja acabem de parlar. Gràcies, una abraçada.
amb Xavi Rocamora.
RAC 1. Tots som 1.
20 minuts per les 12. No us espanteu, amb aquestes sirenes. Els qui ja ens escolten els divendres aquest estiu ja saben que quan arriba aquesta música a última hora és que la Laura Grau ja és aquí amb el seu plaseta. Laura, bon dia.
Bon dia.
I també ens acompanyen a la taula la Sandra Sotillo i el Martí Oliveres, que també formen part d'aquesta taula que fem els divendres aquí a l'estiu al Mont Arracú. Bon dia a tots dos de nou.
Bon dia.
Ja us he saludat moltes vegades, us torno a dir bon dia, però vaja, esteu més que saludats. En fi, Laura, avui ens portes el plaseta per una situació incòmoda que a vegades vivim, sobretot les dones, i que passa més sovint, ho hem dit aquest matí, quan és estiu i quan doncs estem més de cara al públic, a la platja, al riu o a la piscina.
Doncs sí, potser és cert que cada cop passa menys, no ho sé, la meva percepció és que cada cop passa menys, però no ho tinc gaire clar. Però encara cal dir tantes vegades com faci falta que les dones, i també a vegades els homes, s'ha de dir, rebem violència pel simple fet d'ensenyar el nostre cos tal i com el tenim. Doncs més gros, més petit, més prim, més gras, amb pèls, sense pèls, blanc, més moré, amb marques del temps, amb cicatrius, amb pigues... En fi, absurd, perquè en realitat, vull dir, nosaltres moltes vegades tampoc podem fer res per canviar-lo, no?, el cos que ens ha tocat. Llavors, hem de sentir dir a vegades això, que és un debat que ja està molt superat, que no n'hi ha per tant, però és veritat que és una violència estètica que la rebem tot l'any, amb les modes, per exemple, del fast fashion, que cada vegada doncs, les talles són més petites o estan de moda uns pits més petits o uns pits més grans, mai acabes d'encaixar en els cànons que toquen, i no es pot negar que a l'hora d'ensenyar els cossos nus a l'estiu, doncs aquests atacs s'intensifiquen i sembla que tothom tingui dret a comentar els cossos dels altres sense cap mena de conseqüència, sense cap mena d'impunitat, i vinga, anem tots a comentar si aquest cos ens sembla millor, ens sembla pitjor, on sembla que s'ha engreixat, on sembla que s'ha primat. No sé si us ha passat a vosaltres alguna vegada, i sobretot ara a l'estiu, que fa més cosa.
És força habitual, evidentment.
És molt estiu, sí.
Per tant, avui ens proposaràs, entenc, alguns plans per sortir-nos de situacions incòmodes relacionades amb aquest fet.
Sí, exacte. També us vinc a demostrar una mica amb alguns talls d'àudio que he preparat, que són coses que encara ens trobem, per si algú al cotxe o a casa està pensant, home, però ara ja no tant, ara aquest tema va de baixa, doncs escolteu què passa, per exemple, a TikTok.
Y recuerdo, si en su Instagram o TikTok o donde sea solo aparece fotos de su cara y parece muy guapa, es que únicamente es guapa. Y su peso empieza por un número superior al 6.
Què, Sandra, l'has sentit aquest alguna vegada, per la cara que fas?
Me'l vaig trobar a Twitter, ara quan l'has començat a posar ja he recordat de seguida quin tall era. Déu-n'hi-do.
Bueno, és un usuari que no cal que diguem el nom perquè no cal que li fem més propaganda, però que té milers de seguidors a TikTok, que és vist per adolescents i per joves en edat de desenvolupament, i que hem de recordar doncs, que rebre comentaris d'aquests en edats tan tendres o en un moment en què estàs molt vulnerable doncs, et pot marcar per durant molt de temps, generar-te moltes inseguretats i molts problemes d'autoestima. I no només amb el tema del pes, sinó també escoltem a la nostra companya, també col·laboradora del món, la Berta Roca, sí, que també ens parlava del to de la pell, no? Endavant.
Tu, lo que és la platja, com que no, o sigui, sense ofendre, però és la persona més blanca que he vist. A veure, tia, a veure el braç. Hòstia, xaval, és que és molt fort. Dóna'm el braç, que el comparo. O sigui, compara això amb això. Segur que és de les típiques que no trepitja la platja en tot l'estiu. Sí, oi? O sigui, de debò, un consell, estaràs més guapa.
Doncs tota la raó, la Berta, no? També amb aquestes comparacions constants entre la morenor d'uns, la morenor dels altres, en tot cas. Situacions molt incòmodes que ningú desitja, que tots hem de viure i que potser podríem estar preparats amb algunes opcions per quan
ens toqui contestar. Això, anem a la pràctica, Laura. Quines opcions ens dones si ens trobem en aquestes situacions que ara ens comentaves?
Comencem amb el pla A, va. Vinga, la primera proposta que us porto és per valentes, perquè crec que cal començar una mica d'optimisme, amb ganes de combatre aquests atacs del patriarcat, i jo he fet una recerca ràpida a Google, he posat la típica frase de com respondre a comentaris sobre el teu cos, de manera sarcàstica, de manera divertida, no? I sempre he trobat com frases d'aquestes gracioses que jo no m'he atrevit gaire a dir-les, però he de dir que alguna vegada ho he provat i és molt divertit veure les reaccions de la gent que t'acaba de fer el comentari de torn quan tu li contestes una cosa així, no? Per exemple, el típic comentari, no? Et diuen, ai, tu sempre has tingut aquesta talla, com dient, bueno, doncs potser t'has engreixat, no? I tu pots contestar, no, jo no he tingut sempre aquesta talla, però veig que el teu cervell sí. No ho sé.
Respostes contundents, és el pla...
Exacte, passivo-agressivitat a tope. Per noies més joves, no?, que alguna vegada els hagin comentat, escolta'm, la teva mare t'ha deixat sortir així de casa? els hi podeu contestar, sí, quina llàstima que tu també t'ha deixat sortir així de casa amb aquests comentaris terribles que fas, no? Després, un altre típic comentari que podem sentir és que als homes no els agraden les dones tan primes, no? Perquè, bueno, a vegades ens sembla que hi ha molta gordofòbia, però també déu-n'hi-do les dones que tenen una complexió molt prima, els comentaris que han de rebre, no? Doncs podeu contestar, a les dones no els agraden els homes tan estúpids. No ho sé, jo crec que aquesta resposta...
Moltes opcions, estem tenint avui de respostes contundents davant d'aquests comentaris.
Jo crec que aquestes estan bé per enfrontar-se amb desconeguts, no? Amb gent que no has de tornar a veure. El típic senyor babós que està a la platja o algun cambrer que et serveix en algun restaurant que té ganes de fer-se el graciós, o al revés, que tu estàs treballant de cara al públic i mira, pel simple fet d'estar allà atenent, has de sentir-te dir cada cosa que déu-n'hi-do. Però clar, la cosa se'ns complica una mica quan qui fa aquest tipus de comentari no és un desconegut, sinó que és algun familiar, alguna persona que tens al teu entorn amb qui en principi tens confiança i que de cop i volta t'has de veure en aquesta situació, no?
Per això tens un pla B per aquestes circumstàncies?
Doncs sí, també podem tirar d'un pla B.
Estic frisant per veure quines són les opcions d'aquest pla B.
Aquesta és més complicada, eh?
Sí, això és més difícil. Va, dona'ns idees.
Exacte, com que és una situació una mica més cansada, perquè dius, home, ara jo he d'estar aquí fent el discurset, que també està bé, que també el contemplarem en plans més de més endavant, però la resposta ràpida, doncs, del que a vegades hem rebut de mares, d'àvies o de persones que ens han donat consell ha sigut passa olímpicament, ignora aquest comentari, no passa res. És veritat que és un consell que jo crec que no és l'ideal, perquè crec que sempre hauríem de donar alguna resposta a aquest tipus d'atacs, però és veritat que a vegades estem cansades, tu, que a vegades no cal estar tota l'estona intentant alliçonar tothom del nostre voltant, intentant que n'aprenguin una mica, intentant fer-nos valer. A vegades has de dir, mira, vull descansar, vaig a fer veure que no ho he sentit i vaig a seguir la meva vida perquè tinc ganes de relaxar-me, estic de vacances, estic a la platja i no tinc ganes de barallar-me amb ningú. És una cosa que a mi, per exemple, m'ha costat molt d'aprendre, perquè he de dir que jo sempre estic atenta a aquest tipus de comentaris.
Estàs en alerta, no?
Exacte.
A la que ve un comentari, la Laura salta.
Estic preparada per atacar i a vegades has de dir-te a tu mateixa que no val la pena invertir tanta energia i tant d'esforç en tota aquesta educació de la gent del nostre voltant, un, perquè ja són grandets, vull dir que també s'ho facin ells sols, i dos, doncs, perquè tu tampoc tens ganes de desgastar-te tant i d'invertir doncs, tant de temps en una cosa que et molesta, no? No sé si alguna vegada us heu hagut de veure en la situació de dir, mira, em limito i aquesta vegada passo.
Sí, sobretot per no generar també...
conflictes familiars.
Conflictes que dius, mira, ara no... I clar, quan declares la guerra, és que declares la guerra, llavors allò ja no sap com pot acabar.
No, i que de vegades aquests comentaris estan fets des d'una generació molt diferent a la nostra i no estan fets amb mala...
amb mala fe, però paga.
I també hem de tenir una resposta, per no enfadar-nos.
No, que exacte, per intentar acabar el millor possible. Una cosa que ajuda moltíssim, jo crec que no cansar-se tant i a no desgastar-se tant quan vulguem actuar, que crec que quan puguem fer-ho ho hauríem de fer, és fer-ho en grup, és buscar complicitats al vostre voltant, no? Per exemple, si esteu en família, doncs potser les vostres germanes, les vostres cosines, o si esteu amb amigues, etc. Que també tinguin ganes de respondre, que també tinguin ganes de donar-te suport en aquell moment i donar una resposta compartida.
Això ja seria un pla C o encara estem en el B?
Doncs sí, va, tirem pel pla C.
A veure si ens ha quedat clar, eh? Seria afrontar-ho en grup, això.
Sí, jo crec que quan més suport tinguis, millor podràs explicar les coses amb més paciència i sense tant de desgast. I crec que també és la resposta més eficient a llarg termini, no? És intentar, de la manera més respectuosa possible, convèncer doncs, aquests amics o aquests familiars que han fet un comentari desafortunat, doncs que aquell comentari, per molt innocent que els hagi pogut semblar al principi, ens pot generar molts problemes d'inseguretat, d'autoestima, i que, fins i tot, comentaris que anaven amb bona intenció, per exemple, ai, que guapa que estàs, que t'has aprimat. Home, no saps quina és la història que hi ha darrere d'aquella pèrdua de pes i al final això respon a patrons molt interioritzats que, el que deia la Sandra, ens han educat així i que a vegades doncs, la gent del nostre voltant encara no sap que aquestes coses ja no toca dir-les sí, i que ja hem evolucionat i estem en un altre nivell. Per exemple, la Júlia Barceló, que és activista també del body shaming, doncs ens ho explica sempre de manera molt entenedora a la seva xarxa. Si la voleu seguir, escolteu-la.
A veure...
la majoria de persones l'únic que volen és enriquir-se a costa de les nostres inseguretats. Mai estaran pendents de la nostra salut, per molt que diguin que sí. I no li devem estar primes a ningú, que tots els cossos són vàlids, siguin com siguin, perquè a més canviaran al llarg de la nostra vida, i que riot, not diet.
Contra la cultura de la dieta, la Júlia sempre, i per això, no? Perquè els cossos canvien també i que a mesura que vagin passant els anys doncs ens hi haurem de trobar totes i el més còmodament possible. Llavors, fer aquesta pedagogia sempre implica un esforç extra, el que dèiem abans, un desgast, però crec que és el més útil i el més gratificant a llarg termini quan veus que tot el teu entorn va prenent coses i que no es repeteixen aquest tipus de situacions.
A veure, hem tingut fins ara el pla A, que ens ha quedat clar aquestes respostes contundents, el pla B, que és com actuar davant de persones amb qui tenim una certa confiança, el pla C, que seria afrontar-ho en grup, però com sempre, per acabar, la Laura ens porta al pla Z. Aquest pla Z, que seria el pla definitiu per sortir-nos d'aquestes circumstàncies, Laura.
Doncs per sortir-nos-en i sobretot perquè no passin, perquè al final tot això sempre és a la reactiva, no? Quan ja hem rebut, quan ja hem hagut de passar per aquesta situació incòmoda, doncs què podem fer per afrontar-la? Però l'ideal, evidentment, seria no haver-la d'afrontar mai més i que aquestes coses cada vegada passin menys. Llavors, evidentment, ja sabeu que per reduir aquestes situacions l'ideal seria una millor educació de la canalla, no? De la gent que té la clau del futur i que a vegades hi ha gent que ens diu no, és que els nens i nenes encara no se'ls pot parlar de conceptes tan complicats com la pressió estètica, com el masclisme, com el patriarcat, perquè no ho entendria ni tal. Mireu, us porto un recurs que jo com a monitora de lleure i com a mestra sempre m'ha anat molt bé i que ho poden entendre canalla molt petita, que és la norma dels 3 segons. Si tu hi ha una cosa que estàs veient en una altra persona que no la pot canviar en 3 segons, més val que no la diguis. Hi ha coses que sí que les pots canviar en 3 segons. Per exemple, si tens un moc que t'està penjant del nas, et pots mocar i en 3 segons ho tens solucionat. Però clar, si hi ha un aspecte del cos de l'altra persona, els cabells, la cara, les cames, la panxa o el que sigui que no t'agrada, doncs més val que no comentis res perquè aquella persona en 3 segons no ho podrà canviar.
Mira, aquesta regla la vaig llegir no fa gaire, que no la desconeixia, però és veritat que m'ha fet reflexionar moltes vegades sobre alguns comentaris que fem sense pensar o que estem a punt de fer automàticament, i ho he pensat, a veure, aquesta persona ho pot canviar en 3 segons, sí, no, no, doncs d'acord, no cal que faci el comentari.
Jo a partir d'ara ho faré, no hi havia pensat mai i...
És molt útil, és molt útil.
És fàcil, per la canalla sobretot, perquè comencin a entendre, doncs...
Per la canalla i pels grans, també.
I tant, però vull dir que és un recurs que no cal recórrer cap paraulota per poder-lo entendre. I això, llavors, quan diem que això és violència masclista, moltes vegades ens hem de sentir dir que, clar, que això no és tan greu com una violació, com un assassinat, com un feminicidi, doncs evidentment no ho podem posar a la mateixa escala de violència, però sí que és veritat que, com sempre, si fa falta recorda, tot i que ja s'ha dit moltes vegades, la violència masclista és una piràmide i que aquest tipus de comentaris alimenten la base, no? Fan que cada cop sigui doncs, més fàcil anar escalant aquesta violència fins a arribar als nivells més greus que tots coneixem les conseqüències.
Doncs vaja, aquestes serien les propostes que ens ha portat avui la Laura Grau aquí al Món Arracú, com cada divendres ja ho sabeu que ens proposa situacions incòmodes i com sortir-nos en d'aquestes situacions. Avui ens ha donat alguns exemples pràctics i també algunes respostes fàcils perquè ens en puguem sortir d'aquestes situacions. Laura, gràcies.
A vosaltres.
Tindrem actuació musical, ara et quedes fins al final?
Va, sí.
Va, doncs res, fem una pausa molt i molt breu, molt i molt breu, encarem al final del programa, com dèiem, amb una actuació musical. De seguida tornem. RAC 1.
Aquest estiu, els vespres de RAC 1 els presenta Marc Bala.
Perdona, però deu haver un error. Jo aquest estiu estic de vacances.
Això no ho has de parlar amb mi, eh? Jo només sóc la veu d'aquest anunci.
Doncs revisa-ho bé, mira tu, perquè jo ja he fet la paga i senyal. De fet, tinc aquí el tiquet. Mira, apartaments Hawaii.
Ah, mira, cap problema.
Aquest estiu, Marc Bala presenta cada dia de 7 a 9 els vespres de RAC 1 des dels apartaments Hawaii.
Cada dia, has dit? Però deixeu-me descansar el cap de setmana.
Que sí, que sí.
Apartaments Hawaii, cada vespre de 7 a 9, de dilluns a divendres, a RAC 1.
I jo també seré 1?
Sí, pesat, aquí tots som 1.
Però em pagareu alguna cosa, no?
De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Islàndia Grand Prix. El gran concurs de les nits d'estiu a RAC 1 amb Marc Farragut.
I amb els millors concursos islandesos de tots els temps.
Existeix Cànoves i el Perrús?
Hòstia, el Perrús no. Home, seria molt ben perill que existís el Perrús, eh?
Color de les pàgines que no fa tants anys consultava si volies trobar el telèfon d'algun negoci.
Blanques.
Negoci.
Dos grogues.
De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Islàndia Grand Prix.
RAC 1. Tots som 1. RAC 1.
Els matins del cap de setmana... Via Lliure, amb Esteve Giral.
Però jo vull, Eva, que ens expliquis el què és el millor que t'ha passat a Salou venint a gaudir de la platja.
Todo, porque la primera vez que vi la playa en mi vida ha sido esta y las mejores experiencias amorosas me han pasado aquí en Salou.
Atenció, doncs estem dient que l'amor es troba a Salou.
El amor se encuentra en Salou.
Más.
Esteve, apuntem-ho això, apuntem-ho. És el millor eslògan que podíem trobar. O sigui, l'hem trobat, que no l'hem anat a buscar.
L'he encontrat aquí.
La filla li està preguntant si és un pare o la coneix aquí. Volem una resposta per tot Catalunya.
Pues no.
Pues no. Oh my God, Esteve, ho has vist? O
sigui, sensacional.
Veig un programa que seria fer retrobar aquest home i aquesta dona, tu ho saps, no?
Us hi esperem els dissabtes i diumenges de 9 a 2 del migdia, aquí, a RAC 1. RAC 1. Tots som 1.
Falten 5 minuts per les 12 del migdia. Anem tancant el programa i ho fem amb més música. Ay, mama, qué rico y suave el mambo. Ay, mama, qué rico y suave el mambo. Ja tenim aquí a l'escenari d'aquesta sala de la Casa de Cultura de Llançà. Tenim preparats un grup empordanès que són els Banana Beach, un grup que si sou amants de la rumba segur que us agrada molt. Són l'Oriol Rodríguez i l'Edu Ayerbe. Què tal? Bon dia. I veniu acompanyats encara d'una tercera persona, eh?
D'en Roger.
Roger, què tal? Bon dia, eh? Que no,
hola, bon
no
dia.
M'han posat aquí el teu nom i no et podia saludar, però en fi, us saludem a tots tres. A veure, qui m'explica? Vosaltres vau néixer, si no m'equivoco, aquí al costat, a la platja, aquí a l'Empordà.
Sí, nosaltres som una agrupació d'aquí empordanesa que vam començar a Figueres, tots som una mica de l'Empordà i a mesura que han anat passant els anys doncs hem fet fitxatges una mica més enllà del territori gironí.
Clar, heu vingut molts cops, em sembla, aquí a Llançà, per la Revetlla de Sant Joan, inclús diverses vegades. És fàcil tocar amb els petards de fons i tot plegat per una revetlla o és complicat?
És un percal fort, l'únic que bueno, la nit de Sant Joan aquí a Llançà és bastant reconeguda i és bastant èpic doncs, poder tocar a casa i en una nit tan llarga i tan especial.
Avui també us hem convidat, com dèiem, perquè volíem acabar el programa amb una miqueta de ritme. Falten pocs minuts ja per acabar. Crec que ens portareu una cançó del vostre primer disc.
Farem una de les nostres primeres cançons que vam escriure aquí al barri dels Gitanos de Figueres, que es diu Enamorat de tu.
Doncs vinga, va, quan vulgueu, endavant amb aquesta cançó. Sentim, com dèiem, els Banana Beach amb aquest Enamorat de tu del seu primer disc. Endavant, quan vulgueu.
Vinga, va, que això és rumba catalana. Bon dia a tothom i ens ha Banana Beach des de casa.
Aquesta és la rumbeta d'una història molt especial. Tracta d'una noieta de la que em vaig enamorar. Tinc una coseta ben dintre del meu cor. Són pessigolletes, crec que això és amor. Tinc una coseta ben dintre del meu cor. Són pessigolletes, crec que això és amor. Enamorat de tu, enamorat de tu. I dintre del meu cor sempre hi ha un lloc per tu. Enamorat de tu, enamorat de tu. I dintre del meu cor.
Vinga, va, llançar, fem una mica de palma. Som-hi, som-hi, tothom. Toma!
Xin, 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 xin. Que toma, que toma.
Vinga, va, que això diu que surt.
Surto a passejar pel carrer. Penso en el teu nom i em poso molt content. Surto a passejar pel carrer i penso en el teu nom i em poso molt content. M'agraden els teus ulls, m'agrada el teu cabell, m'agrades tot a tu, però què collons fas amb ell? Enamorat de tu, enamorat de tu. I dintre del meu cor sempre hi ha un lloc per tu. Enamorat de tu, enamorat de tu. I dintre del meu cor.
Vinga, que no baixin aquestes palmes. Som-hi, som-hi. Això és rumba catalana sonant per RAC1, que se n'en recordi tothom.
Toma, que toma. Arriquita un xiquito pam pam pam. Que tu bam bam, que tu bam. Que tapa 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 tapa. Down down down. Que tu bam, que tu pati peque. Arriquita un xiquito pam pam pam. Que tu bam bam, que tu bam. Que tapa 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 tapa. De tu i dintre del meu cor sempre hi ha un lloc per tu. Gràcies.
Bravo, visca amb els Banana Beach, que ens han acompanyat avui aquí al Món a RAC1, un programa que hem fet des de la Casa de Cultura de Llançà, gràcies a l'Ajuntament de Llançà, la Generalitat de Catalunya, també amb el suport de Frit Ràbic. També agrair a l'equip del Món RAC1 d'estiu. Al control central hem tingut el Dani Simón i el Jordi Jiménez. Els controls des de Llançà, el Jordi Calafell i l'Enric Soto. Gràcies també a l'equip de producció, a tot l'equip de redacció del Món RAC1 i també a Evens, que és el proveïdor tècnic i oficial de Display Mania. Gràcies a tots per acompanyar-nos. Nosaltres i tornem dilluns a partir de les 7 del matí. Adéu-siau.
Jo buscaré fins a trobar-te, em buscaré fins a trobar-te.
RAC1 i la Generalitat de Catalunya us han ofert la ruta d'estiu del món.